Minut i mig i arribem a 2:45 de la tarda. Ja fa setmanes, us dèiem abans, que us estem parlant sobre les dades de l'IPC, l'índex de preu del consum i de la inflació econòmica, dades que setmana rere setmana van sumant-se com a històriques. Però què significa realment que estem en inflació? Fins a quan es pot perpetuar aquesta situació? Influeix l'encadenament de crisi des del 2008 en el nostre país? En parlem aquesta hora amb l'economista experta en economia social i membre de la Junta Directiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Iván González. Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres, Iván.
Hola, bona tarda.
Quan parlem d'inflació, Iván, tots sabem que estem parlant d'una descompensació entre els preus dels productes que consumim i els salaris, eh? Ara bé, normalment, què s'ha de donar perquè apareixi una inflació?
A veure, és més complicat, bueno, més complicat o més complexa d'una simple pujada de preus. Vull dir, inflació pot haver-hi, inflació per demanda, que es diu, que és, per exemple, quan apareix una... O sigui, quan augmenta la demanda general i no hi ha suficient oferta com per agafar-la, per exemple, eh? O sigui, imagina't, per posar un exemple gràfic que tothom entendrà, no? Quan es posa de moda una marca de roba, que tothom vol aquesta marca de roba, doncs els preus pugen.
Vale? Per tant, per la llei de mercat, eh?
Això seria una inflació de demanda, sí, correcte. Vale? També estaria la inflació per costos. Vale? Aquesta inflació és al revés, o sigui, augmenten els costos de producció, vale? Pel motiu X que sigui, ja sigui, jo sé, perquè han augmentat els preus de les matèries primeres, la mà d'obra, qualsevol altre motiu, llavors l'augmentar els costos de producció, vale? És una cadena, no? Augmenta que, o sigui, provoca, perdona, que tota la resta augmenti, no? I per tant, fins a arribar al preu final, que també augmenta. Vale? Aquestes realment serien les dues versions més diguem-ne, clàssiques de la inflació. També podria ser una altra, per exemple, l'augment de la base monetària, que aquesta és una part de la que s'ha donat a dia d'avui. Per què? Per què dic això? Perquè la impressió de bitllets, perquè ens entenguem, eh? No és impressió de bitllets literal, eh? Però l'augment de diners en el dia a dia arrel de, doncs, tot el que s'ha fet a Europa per evitar el tema del Covid, també ha fet que tinguem més diners a la butxaca, gastem més. Vale? I això també augmenta el que és la... o pot arribar a augmentar el que és la inflació. Ara bé, perquè ens entenguem, eh? Bàsicament és oferta o demanda. Per què hi ha inflació ara? Per oferta, per demanda? Aquí ja hi ha molts economistes que diuen una cosa, molts que diuen una altra. Aquí no. Ara, podem discutir quina és la més important de les dues, o quina... però dir ara mateix per què... I aquí és complicat.
Sí, com sigui, Iván, t'ho pregunto de manera diferent, eh? S'han donat unes circumstàncies habituals perquè hi hagi inflació al nostre país, o fins a quin punt l'excepcionalitat d'aquesta guerra ucraïna fa que aquesta inflació també sigui excepcional? Ho dic perquè el govern espanyol ha insistit en resumir tota aquesta situació com a causa-efecte directe de la guerra.
A veure, no. Ja dic jo directament, no. O sigui, la guerra ha fet que aquesta inflació sigui més alta que la que hauria d'haver sense guerra? Sí, evidentment sí. O sigui, la guerra és un problema, ja no econòmic, un problema bastant greu, no? I és un problema també per la inflació, sí, però no és degut només a la inflació. Ai, no, perdona, no és, la inflació, disculpa, no és deguda només a la guerra, ni molt menys. O sigui, aquí han augmentat matèries primeres, han augmentat el producte. Penseu fa uns mesos, vale? Inclús abans de començar la guerra, la logística ja era un problema. Aquí també tirem una mica endarrere i pensem, en aquest món globalitzat en el qual estem fabricant a Xina o estem fabricant a Índia o tenim que exportar matèries primeres de... Mira, d'Ucrània, per exemple, no? El gra, que ara està tan de moda, el gra ucranies, no? Però qui diu això? Gas d'Estats Units. És a dir, pensem que tot això també, amb la crisi logística que va haver-hi fa uns mesos, ha fet que existís aquesta inflació. O sigui, tot suma. La guerra és un sumando bastant important? Sí, evidentment. L'única causa, ni molt menys.
Per tant, una economia interrelacionada com la que estem vivint els últims temps, en aquest món global, pot arribar a provocar més crisi econòmica de forma global, com la que estem patint ara mateix, i que afecti a diferents potències a la vegada?
Sí, evidentment. O sigui, a veure, la globalització té les seves virtuts i els seus defectes. O sigui, vull dir, que hi hagi economies tan interconnectades com les que tenim a dia d'avui fa que el bo i el dolent afecti a aquestes economies interconnectades. Pot haver-hi més crisis en el futur? Sí, sense cap mena de dubte. Ara bé, hi ha una cosa bona que hem tret d'aquesta crisi actual, no? O sigui, ja va començar, com deia abans, amb la crisi logística de fa uns mesos i ara s'ha agreujat. Què és el bo, entre cometes, aquí que ningú m'interpreti, que ens estem donant compte, el que deia abans, no? Que no cal potser no tenir cap mena de fàbrica aquí al nostre país. Potser no cal exportar, importar, disculpeu, llet, quan nosaltres havíem sigut fins fa uns anys grans productors de llet, doncs no cal importar-la, potser. Sí. No, o sigui, vull dir, això s'estem donant compte, mica en mica, i de fet, el país que a dia d'avui surti d'aquesta crisi amb tenir molt clar que s'ha de tornar a fabricar al local o al nacional, guanyarà molt, guanyarà molt. I això ho han de tenir clar, ho han de tenir clar tots els països.
Deixa'm incidir en aquesta qüestió, perquè és cert que sí que tots sabem que vivim en un món ja absolutament globalitzat, que hi ha xarxa no només econòmica, hi ha xarxa social, poblacional, migratòria, en fi, de tot, entre totes les parts del món, però poques vegades ens preguntem el per què de l'efecte mariposa en economia, per què a la Xina, i ja no et poso Ucraïna, perquè sortiran aquells que en saben molt i ens diran, no, és que Ucraïna està aquí al costat, realment, val. Llavors t'ho agafo i et dic, val, puc acceptar-ho i ho puc entendre, però per què a la Xina passa alguna cosa i ens afecta a nosaltres?
No, és per aquesta interconnexió de la que parlaven abans. Vull dir, agafa qualsevol producte que tinguis ara mateix al teu costat i veuràs que és made in China, made in Indonèsia, made in... Vale? O sigui, vull dir, clar, si està tot allà fabricat, vale? El que comprem nosaltres, el que consumim nosaltres està allà fabricat, ens han d'afectar sí o sí. O sigui, vull dir, no, pensa que les fàbriques vagin a Xina, a la Índia, a països de Sud-amèrica, o era fins ara una simple qüestió de costos. Però aquests costos repercuteixen en nosaltres. O sigui, al final, tot va parar al consumidor final. I de fet, una cosa que hem de tenir molt clar, que la gent té molta por, ostres, que ara entrarem en recessió, que no és descartable, però és complicat. Per què està pensant això la gent? Perquè tot afecta, tot va parar al consumidor final, que és el que et deia abans. Pensa que el més dolent d'aquesta inflació, per exemple, que tenim a dia d'avui, és que molta gent deixarà de comprar. Sí. O almenys, ojo, limitarà les seves compres.
I això és el peix que es mossega la cua, eh?
Exactament. Sí. I per això aquí hem de tenir molta cura. De fet, els bancs centrals ja van tard, però vull dir, clar, no tenim altra opció que posar, ni em permeteu l'expressió, tirites a una ferida que potser necessita punts de sutura. I aquí és on estem a dia d'avui.
De seguida et pregunto per aquestes tirites, Ivan. Abans, però, et presentava com a expert en economia social, i com a expert en economia social et vull preguntar, perquè aquests darrers dies s'ha celebrat també la cimera històrica de l'OTAN a Madrid, on, d'entre altres acords, s'ha pactat invertir més en aquest rearmament. De fet, Pedro Sánchez ja ha anunciat que vol doblar aquesta inversió en defensa, arribant fins al 2%. En una crisi econòmica com la que estem vivint, com la que tenim a sobre, és el moment de fer aquest tipus d'inversions, Ivan?
A veure, és el moment de fer aquest tipus d'inversió, és complicat la resposta, ja t'ho dic ara. Vull dir, és cert que en el món en el que estem, si la defensa és una qüestió bàsica, i aquí el problema no és si és el moment de fer aquesta inversió o no, sinó el problema està en que amb els mateixos diners, perquè els diners no creixen, vale? Amb els mateixos diners, si cal augmentar aquest gairebé 1% en defensa i reduir-ho de certes altres partides.
Canvio el verb, Ivan. Es pot fer aquest tipus d'inversió?
Sí, es pot, sí. Sí que es pot fer, vale. Evidentment. Sí, pensa que és com al final el pressupost de l'Estat és com el pressupost d'una casa. Si a tu t'entren 1.000 euros al mes, tu has de repartir aquests 1.000 euros al mes. Com els reparteixes? Ja és una qüestió interna, no? O sigui, salvant distàncies en un país al final és el mateix. O sigui, vull dir, tu tens aquests 1.000 euros. Si tu aquests 1.000 euros ara et gastes 100 en sanitat i... sent amb escoles, per exemple, i ara vols reduir 50 en escoles per ficar un armament, doncs potser és criticable.
Et compro l'exemple de la casa, però et preguntava si es pot, perquè imaginem que ara vivim en una casa on la nevera comença a no funcionar, el forn no calenta bé, el microones s'ha espatllat i la televisió no es veuen els canals. Saps el que et vull dir?
Sí, correcte. A veure, no. Però pensa que... tens raó, però encara no. I m'explico. O sigui, vull dir... Primer, vivim en una economia, com diria un economista conegut per tots, que és el Santiago Niño Becerra, doncs vivim en una economia plena d'enfetes, que diu ell. Vale? Això què vol dir? Doncs que els fons Next Generation famosos, vale? Que després s'hauran de pagar, però això és un altre debat, però els fons Next Generation famosos han fet que entri a l'economia espanyola milers de milions. Vale? De fet, fa poc escoltaven que tenim 9.000 milions addicionals d'aquests fons Next Generation. Vale? O sigui, vull dir, Es pot fer? Sí, es pot fer. Com es pot fer? És el complicat, perquè què passarà al final? A dia d'avui l'Estat encara no està notant, no està notant aquesta rebaixa que dius tu. Per què? Primer per les enfetes d'Europa, vale? I permeteu-me que segueixi amb el mateix exemple gràfic que posa l'Iñigo Becerra. I després, perquè totes aquestes intents de tirites per què dèiem abans que es fa posant l'Estat espanyol, encara no es veuen en la realitat. Aquesta reducció d'impostos, vale? No es veu en la realitat. Que també estarà compensada, perquè al final hi haurà un dèficit, perquè és el que parlaven, els 1.000 euros són 1.000 euros. Vale? O sigui, tu ara tens 1.000 euros, demà tindràs 900, però és que no només 900, sinó penseu, per exemple, en el subsidi a la benzina. Amb el subsidi a la benzina, al final, què passa? Que tu estàs pagant 20 cèntims menys? Sí, però aquests 20 cèntims, la realitat és que ho estan cobrant les empreses. Mm. O sigui, vull dir, que és el que veia abans, és el peix que es mossega la cua. Ara entren 1.000 euros, el problema serà quan entrin 800, però ara mateix l'Estat continua amb els 1.000 euros.
Com m'agrada ser una mica punyent i entenc poc d'economia, és per això que avui tenim l'Ivan González amb nosaltres explicant-nos tot plegat, deixa'm preguntar-te una mica a bocajarro, que en diuen, perquè parlaves dels fons Next Generation, famosos, que després s'hauran de pagar, etcètera, etcètera. Els fons Next Generation famosos i que després s'hauran de pagar són una troika encoberta?
Si dit així, com dius tu, a bocajarro, t'haig de contestar a bocajarro i dir-te que no.
Val.
Vale? Ara, a partir d'aquí, hi ha molts matisos. O sigui, vull dir, a veure...
T'ho torno a preguntar diferent, Ivan. Tornarem a veure els homes de negre a Espanya?
Espero que no.
Val.
I t'ho dic amb tota la sinceritat. Espero que no. Però reitero, o sigui, vull dir, hem de tenir molt clar en tot, que les coses s'han de tornar. O sigui, les coses han de tornar perquè al final, i us poso un altre exemple, el que van fer Espanya i Portugal, que és l'excepció ibèrica que s'ha arribat a dir, que és una altra de les mesures que ha fet el govern, no? Aquesta excepció ibèrica no és real. O sigui, no és real per què? Perquè Europa no ens ha deixat fer aquesta excepció ibèrica, ojo, No ens ha deixat rebaixar el preu del gas. El que ha fet és dir, ei, si ara està fent... i tu vols que estigui a 50, o que, perdona, i tu vols que els teus consumidors paguin 50, perfecte, tu has estat pagant els altres 50. Sí. I és això la realitat, O sigui, vull dir, no és que hi és que és el president de Portugal i el president espanyol que han aconseguit, no han aconseguit res. I el 2023, que teòricament hauria d'entrar en vigor, encara no estem al 2023. A veure què passa, perquè jo encara no ho tinc clar.
En comptes d'anar cap al 2023, anem una mica enrere i deixem preguntar-te també com influeix en aquesta darrera crisi a Espanya, on els preus de l'alimentació i els carburants van a l'alça. Com influeix aquest encadenament d'altres crisis? És que recordem que, és clar, hi ha tota una generació que no ha viscut sense crisi. Estem parlant de que el 2008 va començar aquella bombolla immobiliària, passant per la financera amb un Goldman Sachs, passant per l'econòmica, passant per la sanitària amb la pandèmia. Com influeix tot plegat amb aquesta crisi?
De dues maneres. O sigui, la primera la vas dir tu mateix. O sigui, vull dir, hi ha una generació que no ha viscut una no crisi. No? I el no viure una no crisi o el viure en crisi perpètua, doncs t'acostumes. I així és la cruda realitat. Si no, li diem als nostres avis als anys 70. Que, per cert, la inflació estava a més del 20%. Però, bueno, això era una altra època i on la benzina estava amb el top 10 dels productes doncs, inflacionistes i va ser una cosa molt excepcional. Però, bueno, van sobreviure i estem aquí a dia d'avui. Però sí, o sigui, què ha afectat? Ha afectat sobretot la crisi econòmica. La crisi sanitària, al final... Jo sempre deia el mateix, 2008 sí que va ser una crisi econòmica. La crisi del Covid al final va ser una crisi sanitària, que va afectar de retruc a l'economia, evidentment, però no va ser una crisi econòmica real. Aquí el problema, i tornem-hi, o sigui, vull dir, és que els bancs centrals ja van tard, i els bancs centrals i els governs, per exemple, a Espanya, ara mateix, jo crec que hi ha un plantejament equivocat en el tema de que, ei, pujarem impostos, els impostos que ara estan dient que pujaran. No, o sigui, el que potser hem de fer és canviar la fiscalitat i fer una fiscalitat competitiva. O sigui, per què no, en comptes de pujar els impostos, lluitem contra l'economia submergida? Pensa que a dia d'avui l'economia submergida és un 25% de l'economia espanyola. O sigui, això, simplement pensar això vol dir que si som capaços de lluitar contra l'economia submergida, tenim 35.000 milions més. 35.000 milions més. Vale? és que són 5 vegades el que ens ha ofert a dia d'avui a Europa. Recordem que he dit que ens ha ofert 9.000 milions. Clar, són aquestes cosetes que de vegades jo diria, hem après dels crisis anteriors? Sí, però potser no tots.
Ara et faré treure la bola de vidre, que suposo que ho dieu els economistes això, eh? però t'ho he de preguntar, quan es pot allargar una situació d'inflació d'aquest tipus?
No hi ha, sincerament no hi ha resposta. Sí, vull dir, si m'has de dir en això el mes vinent hem solucionat el tema, no. En això l'any vinent hem solucionat el tema, no ho crec. Però més enllà d'aquestes dues previsions no m'atreveixo a dir-te res més. Sí. Sincerament, o sigui, dir, és veritat que abans ho deia, sí que hem après, o sigui, dir, és veritat que hem après potser malament, però sí que hem après. I jo crec que aquesta inflació no serà com als anys 70, que va durar una dècada sencera. La solucionarem abans, però ara dir-te un mes, un any o X, no m'atreveixo.
El que sí que vull que em facis per últim és aquesta mirada global del que està passant, perquè ahir en parlàvem en aquest mateix programa, els Estats Units, que fins ara ha gaudit de l'hegemonia política, geoestratègica i econòmica. Ho han dit de retruc, amb aquesta cimera de l'OTAN, que veu en perill la seva posició davant d'una Rússia que s'ha acabat de desmarcar del món occidental, per dir-ho d'alguna manera, i una Xina que continua creixent com a potència. I a tot plegat també ens hem de preguntar on queda el paper d'Europa, tot plegat, no?
Doncs enmig dels dos gegants. Sí. Sí, vull dir, és així de sincera la meva resposta. O sigui, a dia d'avui Europa en temes socials està a dalt de tot, és medallador en el món, sí. Però en temes econòmics, en temes bèl·lics, en temes tecnològics, a dia d'avui no està al podi. O sigui, ja no és ni abans he dit medallador, ara a dia d'avui no és ni medalla de bronze. Vull dir, Estats Units i el món oriental, per no dir només Xina, vale? Ara mateix són les potències mundials, i Estats Units potser ha perdut part d'aquesta hegemonia que tenia fa uns anys, però no ens equivoquem, eh?
Explicàvem ahir que Vladimir Putin deia que anem cap a un món multipolar, potser en això té raó, no?
Sí. No, és que el món multipolar ja està aquí, no és que anem, ja està aquí. Sí, jo això ho tinc claríssim. Però jo el que també tinc claríssim és el que et deia abans, que no ens equivoquem amb Estats Units. Estats Units continua estant a dalt. Sí, vull dir, un exemple que també ens afecta a nosaltres, el famós gas, no? Que també hem escoltat, vigileu, que entrarem en recessió, ara ho parlàvem fa pocs dies, perquè en Putin al final tallarà el gas definitivament. Per això nosaltres hem fet aquesta aposta i portarem gas algerià. Vale, tu ves sumant les cosetes. Portarem gas algerià, que per cert ja portem, però ens barallem amb Algèria per apropar-nos a Marroc. Que Marroc rep gas d'Espanya, perquè rep gas d'Espanya, però aquest gas d'Espanya que rep Marroc ve d'Estats Units. Per tant, clar, per això dic, aquí...
És un monopoli, eh?
Clar, als Estats Units és com aquest nen que plora molt, però al final es queda, i torno a repetir, i continuarà, potser no amb l'hegemonia que tenia fa uns anys, però continuarà en el podi, això està claríssim.
Economista, expert en economia social, membre de la Junta Directiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ivan González, com sempre és un plaer parlar amb tu i que ens ho expliquis tot plegat tan clar per entendre-ho. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.